sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu!
Obrim ja el mes de maig aquí al Sempre amb tu, magazín dels migdies de la Cala Ràdio, que fem un servidor, Dani Rodríguez, i una servidora, Fini Lleó. Fini, molt bon dia.
Molt bon dia, però no et sento gens. Ara sí, ara m'en surto.
Ara m'escoltes.
Sí, sí.
Això dels auriculars, cadascú té la seva oïda. Ara te la baixo una miqueta, no?
Molt bé. Ha sigut de cop.
Ara m'escoltes perfecte. Comencem l'edició número 72 del Sempre amb tu, dilluns 2
de maig. És que estem junts, però estem separats. Jo no sé si ho saben els oients. Tenim aquí un vidre que mos separa.
Vidre que mos separa i, clar, al tancar la porta, la Fini està en soledat i jo també estic en soledat.
Jo el veig per la tele, eh? Tinc aquí un apogó en un marc.
Un vidre, eh?
Sí, un vidre que mos... El tinc en un quadre.
Que sempre mos veiem. Mos veiem i la gent mos escolta dia enrere dia, i gràcies també, com sempre, per la vostra confiança al nostre magazín dels migdies de la Cala Ràdio, que avui obrim parlant de dues qüestions. Una que coneixíem divendres al migdia, i és que la Generalitat encara no ha decidit si concertarà noves places per a les residències de l'Ametlla de Mar i també la d'Amposta. El que sí que sabem és que hi ha previsió que aquest 2016 es concertin noves places. El que no sabem és si seran per les residències del municipi i també d'Amposta.
Una espelmeta a la Mare de Déu de la Candelera que feia algo.
Veurem què és el que passa, però l'espelmeta, si algú la va posar, va donar bons resultats en la Dia del Porc, que va tindre doncs una gran afluència de públic, i és que aquesta Dia del Porc, que servia per obrir les jornades de la Tonyina Roja, van repartir més de 350 quilos de tonyina en dos dies.
Estava boníssim tot, boníssim, doi fe.
Vam disfrutar-ho, vam gaudir-ho, el fet és que sí, encara no sabem els tíquets venuts.
Felicitats als cuiners, els cuiners havien joves del poble que estan estudiant a Cambrils, la veritat, un dau.
Repassarem doncs com va anar aquesta Dia del Porc.
I els que van fer el romesco també, eh?
També. I parlarem també avui al Club de Gastronomia. Lògicament hem de fer una ruta per les jornades astronòmiques. Aquesta setmana farem els menús astronòmics. La setmana vinent, i aprofitant que hi haurà un pont, parlarem de la ruta de tapes.
Vas provar-ne una etapeta?
Encara no he anat. Com que tenim temps, podrem fer-ho. Temps per l'entrevista avui, parlant de les preinscripcions a la Llar d'Infants Xerinola. S'ha obert avui el termini, ho parlarem amb la directora d'aquest centre, la Cristina Montull, i el regidor d'ensenyament, Joan Manel Tello. I acabarem amb l'Absenta, espai que fan els amics de Cala Cultura, avui amb Pau Civit, que és l'organitzador de la Jam Poètica de Montblanc. Com veieu, moltes coses durant la pròxima hora en directe aquí a la Cala Ràdio. Comença el Sempre amb tu.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Les notícies d'aquest dilluns 2 de maig de 2016. La Generalitat encara no ha decidit si concertarà noves places per a les residències de l'Ametlla de Mar i Amposta.
La consellera de Treball i Afers Socials recorda que els projectes van ser impulsats pels governs municipals i que el govern descarta ara construir nous edificis. Gran afluència de públic en la Dia del Porc, que va inaugurar les cinquenes jornades de la Tonyina Roja.
Durant dissabte i diumenge van ser repartits més de 350 quilos de Tonyina Roja en degustacions al port de l'Ametlla de Mar. Quatre detinguts per agressions a dues animalistes durant un correbou a Mas de Barberans.
Els fets van passar divendres a la tarda, quan dues activistes d'Anima Naturalis van anar a gravar l'espectacle. Detingudes dues persones per transportar 20 quilos de marihuana quan circulaven per la Nacional 340 a Amposta.
Duien la droga en un portaobjectes d'un vehicle present de matrícula lituana i va detectar-la un gos ensinistrat. Convergència i Esquerra inicien converses per explorar l'entrada dels republicans al govern de Tortosa.
L'alcalde de la ciutat i el portaveu republicà anuncien que els grups faran balanç un any després de l'acord de govern estable. La plataforma en defensa de l'Ebre anuncia que la manifestació a Barcelona serà el 5 de juny.
Demanen que participi tota la societat catalana i que s'assumeixi la problemàtica com un assumpte de país. És l'actualitat d'aquest dilluns a la Cala Ràdio. El Departament de Treball, Afers Socials i Família encara no ha decidit si les residències de l'Ametlla de Mar i d'Amposta, que es troben pendents d'obrir, tindran l'assignació de noves places concertades enguany. Ho va avançar la consellera Dolors Bassa, que divendres va inaugurar el nou centre de Dia de l'Aldea i que ha assegurat que el govern treballa amb la previsió de crear noves places concertades aquest 2016, però que el procés encara està pendent de concretar el mapa de la seva distribució, siguin on siguin més necessàries. La consellera ha explicat que intentaran arribar al màxim possible, però que no serviran per omplir una residència, sinó que serà un increment globalitzat per arreu del país. Bassa també ha volgut remarcar que les dues residències pendents d'obrir, la de l'Ametlla de Mar i la d'Amposta, van ser dos projectes impulsats i executats des de l'autonomia dels respectius governs municipals de l'època, sense l'acord o la participació directa de la Generalitat. La consellera, però, s'ha mostrat predisposada a trobar una solució a dos casos. Dolors Bassa, consellera de Treball, Afers Socials i Família.
Les residències o els edificis que s'han fet no tots són de la Generalitat, ni amb l'acord de la Generalitat. Cada ajuntament i cada municipi té la seva autonomia per decidir quines necessitats té com a ajuntament. Llavors nosaltres intentarem arribar al màxim que puguem. Aquest any obrim unes places, hi haurà places concertades noves. Evidentment no seran per omplir tota una residència, ni la d'Ametlla, ni la d'aquí, ni cap. Aquest increment de places ha de ser per tot Catalunya, sobre una carta de serveis que tenim fet, un mapa on sigui més necessària. Independentment d'això, cada ajuntament i cada municipi pot concertar les places amb altres agents i pot tirar endavant amb autonomia municipal, com no podria ser d'altra manera.
Acabada l'obra l'any 2012 amb 125 places, de les quals gairebé la meitat havien de ser concertades, a banda de 25 més de centre de dia, la residència de l'Ametlla de Mar continua encara tancada i sense funcionar. L'Ajuntament Calero estudia totes les opcions, entre les quals hi ha la de donar-li una altra utilitat a l'edifici, al mateix temps que intenta fer front al deute milionari que li suposa el projecte, que ha de costar a les arques municipals 8 milions d'euros en 10 anys. I canviem d'assumpte. Primer cap de setmana superat en el marc de les 5 jornades gastronòmiques de la Tonyina Roja del Mediterrani, que se celebren a l'Ametlla de Mar des del passat divendres i fins a dilluns 16 de maig. Dissabte i diumenge va ser la posada de llarg de les jornades amb la Diada al Port, organitzada enguany directament per l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Al llarg de tot dissabte i diumenge al migdia es van repartir més de 350 quilos de tonyina roja en les degustacions elaborades al port pesquer de la població. A l'espera del recompte final dels tíquets servits, la valoració és molt positiva per part de l'organització. D'aquesta manera ho destaca Damià Lleó, gerent de l'àrea municipal de turisme.
Doncs bé, el primer cap de setmana ha sigut realment un èxit total. La gent ha continuat apostant, visitant l'Ametlla de Mar. El primer cap de setmana que ha sigut les jornades del port de l'Ametlla de Mar, la festa de la tonyina, amb les tapes, amb totes les activitats vinculades amb el Japó, amb activitats musicals, la gent ha continuat venint. La veritat és que estem molt contents per la resposta. I bueno, cap de setmana també molt contents per la resposta que han hagut també als restaurants i als bars participants en aquestes jornades, tant als menjadors venuts, als restaurants del club de gastronomia, com als bars participants de la ruta de la Tapa Roja, doncs l'assistència ha sigut molt bona aquest primer cap de setmana. Esperem que duri així fins al dia 16, no? El dilluns dia 16, que és quan acaben aquestes jornades. I bueno, la veritat és que la valoració pues, no pot ser altra que molt contents, va funcionar tot molt bé, a pesar del vent, la gent va continuar venint i bueno, estem molt satisfets i bueno, aquesta afluència continuï els dos caps de setmana que encara queden a disfrutar per gaudir d'aquest producte típic de Mediterrani i en aquest cas de l'Ametlla de Mar.
En l'acte inaugural de dissabte al matí va participar el cònsol general del Japó Hiroyuki Makiyuki, el secretari d'Afers Exteriors i Unió Europea de la Generalitat Jordi Soler, així com diverses autoritats i empresaris de les empreses col·laboradores en les jornades gastronòmiques. Al llarg del cap de setmana hi va haver diverses activitats musicals, tallers organitzats des del consolat japonès, així com una forta activitat en els bars i restaurants participants en la ruta de tapes i els menús gastronòmics de les cinquenes jornades gastronòmiques de la Tonyina Roja del Mediterrani.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Obrim la portada de l'actualitat ebrenca fent-nos ressò dels fets ocorreguts a mans de barberans aquest cap de setmana entre taurins i animalistes i que s'han saldat amb detencions.
Tres homes i una dona d'entre 19 i 47 anys van ser detinguts dissabte a Sant Carles de la Ràpita per les agressions denunciades per dues animalistes durant un correbou a mans de barberans divendres a la tarda. Se'ls imputen coaccions, danys i lesions amb l'agreujant de discriminació. Els Mossos d'Esquadra presenten avui dilluns al migdia l'atestat dels fets al jutjat d'Amposta. L'entitat, Anima Naturalis, ho va denunciar davant els Mossos d'Esquadra després d'una agressió per part de taurins a dues activistes que volien gravar els correbous que divendres es van fer a mas de barberans al Montsià. Segons la seva versió, els taurins les van copejar i els van trencar les dues càmeres que portaven per enregistrar l'espectacle i vigilar que es compleixi el reglament taurí. La directora d'Anima Naturalis, Aida Gascón, ha explicat que la temporada acaba de començar i no tenen la intenció de tirar enrere. Per la seva banda, el president de l'agrupació de penyes taurines de les Terres de l'Ebre, Ximo Martí, ha dit que tota agressió s'ha de rebutjar, però ha demanat que els animalistes no provoquin a les places. De fet, noves imatges certifiquen les agressions i la destrucció del material d'enregistrament que han denunciat les dues activistes. En el vídeo es veu com unes quantes persones s'abalancen sobre les noies que reben estirades i cops mentre els intenten prendre les càmeres.
Parlem ara de més detencions. En aquest cas, les que el passat dimecres va produir la Guàrdia Civil, que va tenir a dues persones per un presumpte delicte contra la salut pública. Transportaven 20 kg de marihuana amagada al vehicle en el qual viatjaven per la Nacional 340. La droga es va detectar en un dels controls ordinaris que la policia estatal fa a les vies de comunicació de la demarcació de Tarragona contra el frau fiscal i el contraban, i en aquest cas, al terme municipal de la capital del Montsià. Els agents van aturar el vehicle de gran tonatge amb matrícula lituana per les sospites que els va generar l'actitud del conductor davant la presència del control. Va ser el gos ensinistrat que va detectar la droga en un portaobjectes lateral d'un semiremolc que portaven. La marihuana estava amagada en bosses d'esport. Els dos homes, de 43 i 44 anys i de nacionalitat lituana, han ingressat a presó després de passar a disposició judicial.
CiU i Esquerra Republicana de Catalunya obren converses per explorar l'entrada dels republicans al govern de Tortosa, segons va anunciar diumenge l'alcalde de la ciutat, Ferran Bel. Els dos grups municipals volen fer balanç gairebé un any després de l'acord de govern estable i, segons ha explicat Bel, acompanyat del portaveu del grup municipal d'Esquerra, Josep Felip Monclús, no es descarta continuar amb la mateixa fórmula de governabilitat o bé fer el pas perquè els republicans s'incorporin a l'equip de govern. Des d'Expo Ebre, Bel ha explicat que es donin el termini d'un mes o cinc setmanes per fer un balanç i Monclús ha assegurat que cada vegada és més necessari que les forces independentistes estiguin en bona sintonia. La decisió que prenguin haurà de ser sotmesa a consideració de les assemblees de cada formació política.
I la plataforma en defensa de l'Ebre ha anunciat aquest passat dissabte que la nova manifestació a Barcelona per rebutjar el Pla de Conca serà el diumenge 5 de juny. En la primera assemblea general després de la gran mobilització del 7 de febrer, que va aplegar més de 50.000 persones vingudes des d'arreu de Catalunya. La plataforma ha demanat la participació en la protesta dels ciutadans de les Terres de l'Ebre, però també la resta de catalans. El portaveu de la PDE, Manolo Tomàs, ha admès que és un repte, però ha explicat que cal demostrar la força ebrenca i assumir la problemàtica com un assumpte de país. Durant l'assemblea també han celebrat que el Tribunal Suprem hagi admès a tràmit el recurs contenciós administratiu contra el pla que va presentar la plataforma amb el suport de 21 administracions locals del territori.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
Ben protagonista durant la jornada d'avui dilluns, sabem quina és la previsió meteorològica connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya i amb la Carme Farnell. Carme, molt bon dia.
Bon dia, comencem aquest dilluns i ho fem parlant d'un temps força estable, encara amb aquest vent de mestral que es deixa notar en alguns sectors, però a poc a poc ha d'anar perdent força i, de fet, a partir de migdia continuarà bufant el vent, però ja girarà de direcció i bufarà vent de sud-oest. I en general avui parlarem d'un ambient força estable, amb temperatures que tornaran a pujar fins als 20-21 graus, fins i tot cap a la zona de la Terra Alta, les temperatures puntualment podrien ser una miqueta més altes, i és que bona part del dia dominarà el sol. De cara a demà i demà passat les temperatures continuaran pujant. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Molt bon dia. Ara mateix temperatura de 17,2 graus centígrads. Un vent que bufa fort de mestral amb una mitjana màxima de 34,2 km/h, volem dir, i una humitat relativa del 32%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs a l'actualitat en aquest dilluns a la sintonia de la Cala Ràdio. Les notícies cada hora actualitzades amb els butlletins informatius horaris i també a través d'internet a ametllamar.cat/lacalaRTV. Passa l'actualitat ja d'aquest dilluns a casa nostra i la veritat és que si hi ha alguna cosa que segueix en actualitat són aquestes cinquenes jornades gastronòmiques de la Tonyina Roja del Mediterrani. I ja ho van fer amb les jornades de la Galera, aquestes jornades que fan les viles marineres a les Terres de l'Ebre, doncs no ho podem deixar de fer si parlem d'unes jornades que són pròpies de casa nostra, de la Cala, de l'Ametlla de Mar. Són aquestes cinquenes jornades de la Tonyina Roja del Mediterrani, que s'allarguen fins al 16 de maig i que tenim una varietat de menús i de ruta d'etapes molt, molt interessant. Per això el nostre Club de Gastronomia dels Dilluns, res millor que repassar avui, encetem-ho repassant, els menús gastronòmics que ens proposen des dels diferents restaurants adherits en aquestes jornades. Tema avui que ocupa el nostre Club de Gastronomia.
Cinquenes jornades de la Tonyina Roja del Mediterrani a l'Ametlla de Mar fins al dilluns. En recordem, és festiu, dilluns dia 16 de maig. Moltes propostes, 13 restaurants participants i anem a mirar una miqueta quines són les propostes perquè cada vegada més hi ha més innovació, hi ha més plats divertits, diferents, colorits, n'hi ha per tots els gustos.
A les meves mans tinc l'opuscle, aquest tríptic, quadríptic, no sé com dir-li, on hi ha tots els restaurants. I em sembla que cada vegada l'haurem de fer més llarg, serà més difícil fer-lo, perquè cada cop més en restaurants de la població s'animen a aquestes jornades, que em sembla que tu, Fini, has perdut estona, o no, perquè després haurem d'anar a provar-ho això, repassant totes aquestes propostes de menús que ofereixen els restaurants. Que hem de dir que els preus van des dels 30 fins als 65 euros, per tant, menús per a totes les butxaques, per entendre'ns d'aquesta manera, i és que la Tonyina és protagonista, per això, en tots i cadascun dels 13 menús que tenim disponibles en 13 restaurants de la localitat.
I de les moltes maneres diferents que es pot cuinar, que es pot preparar la tonyina, i cada vegada més trobem plats que no cuinem a casa, perquè a casa tonyina amb pataques, tonyina a la brasa,
el romesquet,
romesco de tonyina, la manera com més l'han menjat, no? A vegades també crua, amanida, que la ficaven en salmorra abans i te la feien. Però veiem que cada vegada hi ha paraules més noves, que també se'ns fan més familiars.
S'ha de dir això, sí.
Més familiars.
I que no tot és cuina japonesa, el que relaciona la Tonyina Roja, tot i que allà és, per dir-ho d'alguna forma, un gran menjar, no? I d'alguna manera, doncs, un dels productes estrella de les seues cuines, aquí l'hem importat molta cosa japonesa, però també veiem altres cosetes que no tenen per què ser massa japoneses, eh?
Però sí, el que m'ha après és preparar-la d'una altra manera.
Això sí. Bueno, per on comencem? Perquè tenim 13 restaurants.
Mira, pel número 1. Començarem pel número 1. Vale, pel número 1. Jo també una miqueta amb la tècnica de la cuina, no? Perquè d'algun de cada restaurant, doncs, una de les propostes, perquè n'hi ha diverses. Per exemple, el primer és la Cala Llobeta i és un carpaccio. També és una paraula que ha arribat nova, no? D'uns anys cap aquí, abans no sabíem ben bé què era el carpaccio. Doncs carpaccio de carn, en trobem de vedella també, de salmó, sí. Carpaccio de tonyina. És la manera de tallar-lo, que és allò que el tallen tan finet, i després pues, està marinat. Bueno, el carpaccio està... són làmines molt primetes, com més primers millor, que el truquet, no sé si el saps, és tallar la peça que estigui congelada perquè pugui quedar bé. Doncs recomanar aquest carpaccio de tonyina amb sèsam i una vinagreta.
Bueno, està molt bé. A més, ho acompanyen amb algun altre producte també, com unes gambetes. Això seria el restaurant Cala Llobeta Port. Ho hem de recomanar. I de segon, mos proposen, això m'ha agradat, uns deuets de tonyina roja amb una compota de préssec.
Cada vegada més també trobem vianda dolça amb el salat, diguem.
Una miqueta de mescla, en aquest sentit, força interessant. Això pel que fa al restaurant Cala Llobeta. No mos posarem a repassar a tot lo llistat de postres i entrants.
No, jo he mirat un plat dos de cada restaurant.
Anem cap allí a marcar el que és tonyina roja i és l'atractiu, sens dubte, fonamental en les jornades. Això ho trobeu a la plaça del Canó, la Cala Llobeta Port. On més podem anar?
Seguim al càmping L'Ametlla. I al càmping La Mella trobem també tot un assortit de plats preparats amb tonyina, des d'una amanida amb tonyina, amb una mini hamburguesa, uns daus de tonyina a la planxa, també un marmitaco. Què és això del marmitaco?
Amb això a mi em recorda el País Basc.
Molt bé, no? Molt bé. Vindria a ser un romesco nostre, un guisat. Un guisadet amb suquet, amb molt de pa necessites, molt de pa per a sucar, vindria a ser... el marmitaco amb tonyina roja, doncs, i unes croquetes.
Això és el que a mi m'ha cridat l'atenció, perquè jo, que bueno, allò, sempre anem al supermercat i comprem croquetes o fem croquetes a casa, sempre les fem, sempre pensem en pollastre o en cosa rostida, no? És a dir, més en car. I també pot ser original tindre aquestes croquetes de tonyina roja.
Bueno, jo les croquetes sempre de vedella. No és de carn, no n'hi he fet mai, claro. Però sempre he fet de vedella.
També,
no?
Bueno, pot ser més de bunyol, no? Pot ser la vedella o la bacallà.
La típica croqueta tampoc, sempre faig més aviat bunyolet.
Més boletes, no?
Sí, més. M'ha cridat la croqueta de tonyina roja, que ja vam parlar de les croquetes de galera, si te'n recordes.
Sí, vam parlar, sí.
Pues croquetes de tonyina roja seria potser jo el que més destacaria del càmping L'Ametlla.
També interessant. A més, mini hamburgueses també un tema, em sembla que alguna etapa de la ruta de tapes, la setmana que ve en parlarem, també em sembla que n'hi ha. Càmping L'Ametlla al paratge de Santes Creus, ho he de fer alguns quilòmetres. A més, ara que estan en aquest nou pont, que també en breu doncs, estarà enllestit. Què més? Entenem.
Ara anem cap al Club Nàutic.
Vinga, doncs al Club Nàutic anem-hi.
I del Club Nàutic un tàrtar. Un tàrtar amb aroma de guacamole. El tàrtar és la carn tallada a deuets, molt xocotets, i després pues, marinat també en espècies, en sèsam, que ahir estava boníssim.
Ho teníem a les jornades al port.
És el que destacaria jo, la manera preparada del Club Nàutic Cubala, però també aquests daus de tonyina confitats amb bolets de temporada.
Que també no està
gens malament. Veiem la fotografia amb una salseta i...
De fet, anava a dir una cosa, que això del guacamole, normalment és una mica el picant, pot ser més mexicà, no? Més, en aquest sentit, doncs, de l'Amèrica Llatina, i pensava ara en el seu substitut natural, potser seria el wasabi tradicional japonès, potser hem canviat una cosa per l'altra.
A mi no m'acaba de... Però, bueno, un puntet...
Bueno, diu aroma, diu aroma, eh?
Un sentidet, no, un sí, sentidet, si no, després la llengua no veus. Bueno. Anem cap al Molí dels Avis.
Haurem de veure bon vinet de la Terra Alta.
Clar que sí, clar que sí. Al Molí dels Avis trobem acompanyat de cervesa d'arròs dels Segadors del Delta, que ara que dius a l'aperitiu, al vermut especial. I trobem, d'aquí m'ha cridat molt l'atenció, de tot que hi ha un assortiment de luxe al Molí dels Avis, xips de tonyina amb sal de llimona. Xips de tonyina. Xips són la pataca, pues, sabem, pues, no? Pues
això és,
muy bien,
és original, però... és força original, eh? Sí.
A banda
sí,
de
sí.
Tàrtar, presa ibèrica, que potser la presa és una part també del... Coneixem més del tocino, però vull dir, igualment traslladat a la tonyina, perquè la tonyina també és molt semblant a l'animal, no?
Clar, i la presa ibèrica esta, de tonyina a la brasa, això a mi em va cridar molt l'atenció quan ho vaig veure, però a més també fan, doncs... tot el que són els makis, que seria doncs, allò, sí. Diguem-ne, japonès del sushi amb l'alga envoltada, ho fan, doncs, amb, i els nigiris també ho fan amb l'arròs del Delta de l'Ebre, arròs especial, a més, fet per a sushi, que ja és original també doncs, utilitzar arròs del territori, que no està gens malament, i a més, doncs, l'arròs també és protagonista en aquest sentit, no? producte de territori, no? Ens quedem a casa.
Sí, sí, pues jo et dic, del molí hi ha tot aquí, però em queden amb aquestes xips, amb aquestes xips. I la cervesa, com te dia, dels segadors, d'arròs, feta d'arròs dels segadors del Delta.
Molt bé.
Anem cap al pescador.
Molí no... dels avis, carrer del Llambric.
Molt
seguim.
Bé, el pescador. El pescador, a la Rambleta, a la Cala Joanet, i d'aquí ressalto l'arròs, que ja de segon pla no hi ha res més, arròs melós de tonyina i llangostins pelats.
Arrosset sempre també va bé, un arrosset.
Un arròs melós, és aquell que se t'apeguen els llavis, que els italians fiquen, fa lo risotto i per a que quedi melós fiquen formatge. Nosaltres no mos cal perquè tenim aquesta grasseta que ho sabem fer. I si els llangostins estan pelats, Dani, dame.
Tot va, tot va, direct, amb cullera i tot podríem anar-hi.
El pescador... L'arròs caldós amb cullera,
amb
jo
cullera.
Sí, amb bueno, cullera, sí.
Sí, sí. El pescador el trobo a la Rambleta al carrer Cala Joanet. Anem a l'Alguer.
Anem a l'Alguer. A l'Alguer ressalta la tonyina encebada, amb la ceba, que també queda caramelitzada.
Sí, sí, sí. Sí, sí,
la, en daus o a la planxa? Segon podem triar-la a la planxa.
Per tant, doncs, també interessant aquests dauets de tonyina encebadets, no? Una miqueta també més tradicional en aquest sentit, no? Una cuina més, de, més nostra,
sí, sí.
No tant d'altres
centres. Tots els centres que hi ha. I, bueno, el restaurant l'Alguer, al carrer Trafalgar de l'Ametlla de Mar, i saltem cap a la Quadra. A la Quadra, amanida de tonyina fumada. No sé si t'agraden els fumats, però els fumats és una manera de cuinar, de guardar, d'allargar el temps,
sí, sí.
De, dels productes, doncs, del peix més que res, ja dels nostres avantpassats, rebes i aios, que es fiquen al fum.
Veure, tots pensem en la moixama, per exemple, o tots pensem en el salmó típicament fumat, també que...
Bueno, l'anguila.
O l'anguila fumada, o l'anguila fumada, també, correcte. Aquells productes, doncs, ja més habituals a les nostres cuines, doncs també tenim tonyina fumada, lògicament.
Tonyina fumada. Aquesta amanida amb tonyina fumada recomanada de la Quadra. De la tonyina a la planxa, amb escalivada, no? Però tonyina fumada.
A més ho diuen, un bon filet també de tonyina per acompanyar, que també està, està molt, molt, molt bé. La Quadra la trobeu al carrer Sant Antoni i el costadet, el xaflà, amb el carrer Major. Anem a la serra.
Anem a la serra i tonyina com de tota la vida. Tonyina roja a la brasa.
Això com a plat principal, però abans tenim sashimi.
El sashimi. El sashimi és també la tonyina crua, que... La tonyina crua que està se marina amb la soja. La soja és lo més fortet que el vinagre nostre. Nosaltres tiraríem vinagre, ells tiren la soja i fan que està boníssima. I també la vam poder provar.
També la vam poder tastar.
Boníssima.
La serra al carrer Bruc de la nostra població de la serra, a la subhasta.
A la subhasta jo te recomanaria el pernil de ventresca.
Que a mi me xifla.
Amb pa i tomaca, sí.
Me xifla el pernil de ventresca. Té un gustet bo, grassoset, bo.
Sí, sí, de totes les propostes per anar fent boca, que ti la tapa, si no n'hi ha, no n'hi ha, que ja en parlarem, este pernil de ventresca amb pa i tomaca.
A més, fan també el tataki, que és aquesta tonyina que la passen per la planxa només.
Sí. Dic,
com los, per a fer un civil, a l'entrecot seria tomba i tomba.
Tomba i tomba, muy bien.
Tomba i tomba.
Tomba i tomba.
I també donen també un arròs melós amb tonyina, doncs, per tant, també teniu aquestes propostes a la subhasta. De la subhasta marxem cap a... al carrer Miranda, el Lorena.
La tonyina aquí, abans parlàvem que estava en pressa, crec que hem dit, doncs aquí està marinat o està acompanyat amb meló caramelitzat.
Ah.
Tonyina roja al Mediterrani amb cebetes i meló caramelitzat. També bo per provar-ho.
Sí, sí, a Lorena, la punta de Bugarró, per dir-ho d'aquesta forma, la subhasta abans ho hem dit al carrer Sant Joan, la Lorena doncs, també ofereix un tartar de tonyina marinada amb patata i sésam. Per tant, també tonyina tant en entrants com en el plat principal. Mos queden encara tres restaurants per repassar.
Anem al Mestral, al carrer Cervantes.
Com el vent d'avui.
I ressaltaria un matrimoni entre una vieira i una tonyina marinada.
Ah, és interessant. De fet, al Mestral ofereixen doncs, com una safata d'entrants diferenciats.
Sí,
no?
Marinats en cava. Sí.
Marinats en cava i, a més, relacionats amb tot el tonyina roja. De fet, a part doncs ofereixen també el seu plat principal, però m'ha agradat això, no? Aquest matrimoni de vieira i tonyina marinada, interessant, però també doncs tenen altres propostes relacionades amb la tonyina.
La cullera de tàrtar amb maduixes, cada vegada més també amb la fruita marinada amb la tonyina, l'han vist altres plats, el pa amb tomàquet amb fals pernil, trobem també el tàrtar, com dèiem, i aquesta torrada de verdures i un matrimoni amb, i després hi ha l'arròs verd de l'horta amb daus de tonyina i cocotxes de bacallà al pil-pil i en altres propostes.
Opcions molt interessants. Al carrer Cervantes de l'Ametlla de Mar. Omar.
Omar, un semisalaó. Un semisalaó de llom de tonyina amb salsa de blat de moro i tacos de tonyina marinada a la flama.
Haurem d'anar a provar-ho perquè així per nom jo aquí ja m'he perdut. No, ja no sé identificar què és què.
Un salaó és un salat, un sem. Sí? No arriba a ser una sardina salada, una sardina casco, claro. Doncs. No? Un semisalaó de la tonyina amb la salseta de blat de moro. Panís, no sé si posen... No veiem el dibuix. I després hi ha els tacos de la tonyina marinats pues, a la flama.
A més, com a plat principal, doncs tenen aquesta tonyina a la brasa també amb un cremós de patata violeta, que això també deu quedar original. No la patata, la pataca tradicional nostra, sinó aquesta pataca més blaveta, no? Més violeta.
I acompanyat d'una vinagreta feta amb gengibre i vermut.
També bo, també bo. Plaça del Canó, aquesta proposta del restaurant Omar. I ahir tanquem marxant a la Plaça Nova.
També hi ha un casament aquí.
També?
Sí, també. Sí. És un arròs de tonyina, però... un mar i muntanya amb caragols, però de terra.
Ah? És original, també, la combinació és força sí. Original. A part, també jo m'he quedat amb la rotllita de primavera. De fet, això a mi em va cridar molt l'atenció ja en el seu moment, que a més també és una etapa.
Sí.
Això del rotllo de primavera...
Amb tonyina i les verduretes, i seguint també hi ha el llom de tonyina, en aquest cas ho tenim amb pinya i maçana, amb pinya i poma.
Pues, per tant, també una opció molt, molt interessant. Són un repàs als ingredients, als plats més destacats d'aquests 13 restaurants que participen en aquestes cinquenes jornades de la tonyina roja del Mediterrani, que des del passat divendres 29 d'abril i fins al pròxim dilluns 16 de maig teniu l'oportunitat de passar-vos per aquests restaurants amb aquests menús que ronden entre els 30 i els 65 euros.
S'han repartit les butlletes, doncs, els butlletins informatius on hi ha tots els menús, preus, adreces. A l'oficina de turisme en trobareu també a la planta baixa de l'Ajuntament, a l'entrada també...
al mostrador, allà hi trobareu doncs este tríptic, este quadríptic. I també trobareu el de la ruta de tapes, que la setmana que ve fini ens haurem d'apuntar doncs, a fer la ruta de la tapa, perquè també ens ve aquest pont marcat per la Pasqueta, per dir-ho d'alguna forma així, aquest dilluns que serà festa, dia 16 de maig. Per tant, doncs, ja sabeu, tots els qui us animeu en aquestes jornades, doncs, a gaudir-ho al llarg d'aquests pròxims dies. I per cert, per a tancar aquesta secció, recordar que si voleu participar al concurs d'Instagram organitzat des de Turisme, heu d'etiquetar les fotografies relacionades doncs, o bé amb la Dia del Port o bé amb tots els productes gastronòmics dels restaurants i bars amb els hashtags tonyinaroja 16 i hashtag ametlla de mar. Hem d'anar a provar-ho, Fini, eh?
Hem d'anar a provar-ho. T'agafo la paraula.
Jo també t'agafo la paraula. Hem tot seguit una breu pausa per la publicitat, tot i que se'ns fa saliva a la boca d'haver parlat d'aquests plats de tonyina roja. Anem ràpidament a la publicitat i seguim en directe aquí al Sempre amb tu, parlant avui de les preinscripcions que s'han obert a la Llar d'Infants Xerinola. Ho parlarem amb la directora del centre i amb el regidor d'ensenyament. Només uns minuts i seguim en directe al Sempre amb tu.
Herboristeria Gessamí. Un espai de salut on hi trobaràs una àmplia varietat de plantes medicinals, complements nutricionals, alimentació natural i ecològica, aliments refrigerats, tofu, seitan, kèfir i aliments per a vegans, entre altres. A Gessamí posem a la teva disposició els següents serveis. Tenim consulta de naturopatia, auriculoteràpia, consulta de dietista i teràpies naturals, massatges, reflexologia, reiki i per a la circulació. També tenim un extens assortiment d'herbes a granel i una gran varietat de tés. Oferim tractaments personalitzats i cosmètica natural. Herboristeria Gessamí, al carrer Cervantes, número 12 de l'Ametlla de Mar. Si ens vols fer qualsevol consulta, pots trucar-nos. El nostre telèfon és el 877 91 61 97. 877 91 61 97. Herboristeria Gessamí, al carrer Cervantes, número 12. A l'Ametlla de Mar. Vine. t'assessorarem.
Centre Social Tres Cales, el teu punt de trobada a l'Ametlla de Mar. Ampla oferta d'activitats socials i formatives. Els dilluns, trobada social de dones. Els dimarts, classes de ball per només 2 euros. Els dimecres a les 11:15, classes de meditació. I els dijous a les 7 de la tarda, trobada de guitarres. Els divendres a les 5 de la tarda, tallers gratuïts per a nens. I una vegada al mes, tallers per a nens a càrrec de Plankton per només 3 euros. A més, classes d'anglès, castellà i trobada de dones per a activitats de bolillo. Servei gratuït de biblioteca i internet. Per a reservar espai per a reunions o per a qualsevol activitat, podeu trucar al 877 91 60 96. 877 91 60 96. Centre Social Tres Cales. Estem al Parc Públic de Tres Cales, a l'Ametlla de Mar.
Jornades gastronòmiques de la tonyina roja de la Mediterrània a l'Ametlla de Mar. Fins al 16 de maig, 13 restaurants i 24 bars d'aquesta vila marinera t'ofereixen la possibilitat de viure una experiència gastronòmica única. Ruta de tapes i menús gastronòmics elaborats amb la millor tonyina roja. A l'Ametlla de Mar. Jornades de la tonyina roja del Mediterrani. Viu-les!
Magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Segona part ja del nostre Sempre amb tu d'aquest dilluns aquí a la Cala Ràdio. Anem a parlar d'un dels temes que avui també és actualitat, ja és que ja s'han obert el termini per a les preinscripcions a la Llar d'Infants Xerinola, a la Llar d'Infants Municipal de l'Ametlla de Mar. Per això, per parlar-ne, però també de l'actualitat d'aquesta Llar d'Infants i de com ha anat aquests primers mesos amb el nou sistema que es va implantar a nivell de pagament, a nivell doncs, de les taxes, dels preus de la Llar d'Infants, en volem parlar avui amb la directora de la Llar d'Infants Xerinola, la Cristina Montull. Cristina, molt bon dia.
Bon dia.
I també amb el regidor d'ensenyament, Joan Manel Telló.
Molt bon dia.
Anem a parlar, doncs, del que fa referència avui a la Llar d'Infants Xerinola. Aquest dilluns i fins divendres, si no ho diem malament, s'ha obert aquest termini de preinscripcions. Ja hem començat a veure persones aquest matí, Cristina, o la cosa sempre s'allarga cap a divendres?
A veure, les preinscripcions són d'avui dilluns dia 2 fins al dijous dia 12. Vale? Tenen tots aquests dies per vindre a fer les prescripcions i sí, quan jo sortia ja hi havia una mama que venia a sol·licitar a veure si s'anima la cosa.
Però bueno, la veritat és que el que s'ha de fer és amb molta rapidesa per entendre's d'alguna forma o altra, perquè si no després també entenc que és més feina per vosaltres també a l'hora de fer tots els tràmits administratius. Quantes places són ofertes en guanyar la Llar d'Infants?
Les màximes possibles. Vull dir, no tenim un límit. Tota aquella gent que ve a fer la prescripció quan toca entra sense límit. Llavors nosaltres distribuïm segons la ràtio de cada edat i ja està. Vull dir, no tenim límit, a veure, límit de places hi ha 160 al centre, però vaja, en principi fa molts anys que estem una miqueta...
No. A la mateixa línia per entendre's, sí. No? Entenc que això doncs, se manté més o menys les línies, no hem de parlar com en alguns casos de primària, això que hem vist molt en l'actualitat, doncs, línies que es volen tancar o línies que doncs, no es poden mantenir, en aquest sentit doncs, de moment la cobertura és total en aquest sentit. Sí. Quina és la documentació que s'ha de lliurar per fer la preinscripció?
Per la preinscripció necessiten omplir la sol·licitud doncs, de preinscripció que la donem a la llar quan venen a demanar informació. vale? O quan venen a preinscriure, han d'omplir aquesta sol·licitud i llavors han de presentar doncs, la fotocòpia del DNI del pare o de la mare, la fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social de l'infant, la fotocòpia del llibre de família de la pàgina on surt l'infant, un número de compte, telèfons de contacte, varia documentació sobre...
La burocràtica.
Sobre vacunacions, etc. Sobretot de l'infant, el que és la seva... els seus documents, per dir-ho d'alguna manera.
Personals,
sí.
Exacte.
Sí, personals.
Per tant, doncs, important, termini fins al 12 de maig,
sí.
Tenim aquests 10 dies de marge.
Sí,
doncs,
uns 10 dies, més o menys.
Per tal, doncs, que es pugui fer aquesta preinscripció, que entenem que es fa efectiva a partir del setembre o no?
Sí, sí, la prescripció és d'ara, llavors després hi ha una matriculació que la fem al juny, del 6 al 10 de juny, i llavors aquesta prescripció que es fa ara és per al setembre.
Per tant, doncs, per a que a partir del setembre hi puguin incorporar-se doncs, nous, entre cometes, alumnes també,
sí,
no?
Nous alumnes,
per ser, tot i ser petits, allà també es fa una primera formació i també molt, molt necessària.
Exacte.
Hem de parlar, doncs, lògicament, aquestes prescripcions doncs, són rutina habitual en aquest sentit, però sí. Coneixem que al llarg d'aquest any, o millor dit, d'aquest primer any de mandat del nou equip de govern, doncs, hi ha hagut alguns canvis al nivell d'organització, entenem, i també a nivell econòmic, perquè doncs, s'ha fet un canvi a la manera doncs, de fer les quotes, diguem-ne, per als alumnes. En aquests primers mesos de funcionament, recordem que això es va entrar en funcionament al gener, com ha anat tot plegat? La satisfacció quina és? Valoració positiva? Com ho tenim plegat tot això?
Bueno, el que palpem en aquest cas amb els pares, la mateixa informació que em pot donar la Cristina des de la llar i la resta d'educadores, jo trobo que és més que positiu. Bàsicament, com han tingut les reunions a l'inici, vam explicar com estava la situació, vam parlar clar, jo des de minuts hi vaig dir que els hi parlaria clar de quina era la situació, no vam amagar res, no, aquí no s'ha d'amagar res. Els pares són conscients de la situació, els vam requerir fer un esforç que també fan les educadores, un esforç que també fa l'Ajuntament, ho vam dir, eren tres potes que havíem de fer una miqueta d'esforç, tant les educadores com des de l'Ajuntament com els pares, i la veritat és que la predisposició, evidentment, de les educadores, 100%, jo encantat de les treballadores que tinc, no que no tinc jo, que té la regidoria, jo no tinc res, jo encantat amb elles, i per part dels pares també. M'agradaria destacar sobretot, i ho he dit altres vegades, que els pares bàsicament l'accent lo posaven sempre i la seva preocupació era se mantindrà la qualitat i sí, esta és la nostra obsessió també en aquest cas, i que estem d'acord, havíem de fer reajustos i ens basàvem sobretot en que la qualitat de la llar d'infants, que és excel·lent, que és una gran llar d'infants, se mantingués. Fins on sé jo, diguéssim, els pares estan contents, els pares han assumit aquest reajust a les quotes, ho han entès com algo normal. Inclús diria algun que em va dir que pensava que això pujaria bastant més, doncs, bueno, agraeixo que estiguin contents, entre cometes, diguéssim, i al final crec que s'ha fet una bona feina, hem tingut que canviar una miqueta el funcionament per ajustar-ho tot, diguéssim, però crec que funciona tot bastant bé, crec no, estic segur que funciona bastant bé.
Cristina?
Sí, exactament, estic d'acord amb tot el que ha dit, crec que els pares han acceptat molt bé aquests petits canvis que han hagut, perquè al principi se'ls va explicar molt clarament el que passaria, que hi haurien canvis, i de fet els han acceptat i inclús els hi ha sorprès que potser no era tant com s'esperaven, i llavors ells estan contents i nosaltres també, perquè és un sistema que ajuda una mica a la llar a poder organitzar doncs, horaris, educadores, aules, i llavors aquesta nova estructuració i reestructuració ha ajudat al centre a... doncs això, a millorar una miqueta el servei que donàvem.
Sí, bàsicament, és per afegir una mica més, però per puntualitzar-ho, diguéssim. No diré que l'allà fos un cos, perquè no ho era, diguéssim, però es tractava de... El que va fer al començament, evidentment, jo recolzar-me molt amb la Cristina, que és la directora, que és l'educadora, i és la que l'entén, és la tècnica del tema. El meu és una feina més de sentit comú i també de buscar informació. Vam mirar també altres llars com funcionaven, i bàsicament... Ho he dit altres vegades, però m'agrada repetir-ho perquè al final és la realitat, no? Quan veus altres llars com funcionen i veus que la teua no funciona igual, o el sistema, diguéssim, la filosofia, si vols dir-li així, de la llar, no és la mateixa, si la teua funciona molt bé, doncs anem ben encaminats, però si la teua no funciona bé... I no me refereixo a les educadores, al tracte cap als crios, no estem parlant d'això, estem parlant que tot és un conjunt de coses i l'economia aquí també compta. I que hi ha una mica de disbauxa, que no estigués controlat, que... Aviam, és un centre d'educació, ¿vale? La llar d'infants no és una guarderia, ja sé que tots molts hi diem a la guarderia, hem de ser una miqueta conscient tots que el primer centre on van els nostres fills, el primer centre d'educació on van, on se posa la llavor del que vindrà després, és la llar d'infants, i això ens ha de quedar clar des del minut 1, i ha d'anar organitzat com el que és, flexibilitat en moltes coses, evidentment, però hem de tractar com el que és un centre d'educació. I llavors doncs, havia de palmar tot una miqueta i mirant fora com se feien les coses, copiant-nos, si vols dir d'aquesta manera, però ajustant-nos a la realitat pròpia del municipi. Hem arribat a un ajust, crec que correcte, compacte, que els pares estan contents, els educadors també, i bueno, i fem avant. Tenim clara la idea, els pares tenen clara, els educadors tenen clara, des d'aquí recolzem 100% les propostes que es fan tant des de l'associació dels pares com des de les educadores i la directora en el seu nom, i tenim la línia marcada i la tenim clara, la tenim bastant clara.
Uh-huh. A més, hem de recordar que és la primera cicle entre cometes d'educació infantil, per tant doncs, també és important en aquest sentit aquest canvi. Els nous canvis entenem que aquests primers mesos doncs, són de posar en marxa, diguem-ne, no? Entenc que això arrenca una mica a partir del setembre, entenc que es consolidaran la nova organització en aquest sentit d'horaris. Afectarà això a nivell dels alumnes també o afecta a nivell d'això d'organització a les prescripcions també aquest nou mòdul d'organització? Me refereixo al nivell d'horaris, a nivell de quotes, està tot més estructurat, més planificat per entendre'ns?
A veure, el que cal dir és que al principi nosaltres teníem establert, vam establir amb el regidor doncs, un tipus d'horari i unes quotes, no? Que això ho tenim clar i ho tenim establert. El que sí veiem és que conforme evoluciona el curs s'han d'anar fent petites modificacions de algunes de les coses que teníem molt clares que havien de ser d'una manera i que hem hagut d'anar modificant per poder adaptar-nos. Vale? Llavors, en principi, clar, evidentment, com que això ho anem transformant, per dir-ho d'alguna manera, intentem que cada vegada estigui més consolidat i llavors suposem que al setembre estirem ja tots una mica més adaptats al nou sistema, perquè és un sistema nou per a totes, per a les treballadores, per als pares. Llavors, clar, quan més temps passa, més consolidat està, tenint en compte aquests petits canvis que sempre s'han d'anar fent per anar adaptant-te una miqueta doncs, a les necessitats, és normal.
Sí, és perfectament el que comentava la Cristina, que parlava abans de tindre la idea clara, però ser flexibles. Quan implantes una cosa nova, tot no pots preveure, és impossible preveure cada una de les peculiaritats que ja n'és inviable. Jo la primera cosa també que els hi vaig dir amb elles és això no és una cosa tancada, l'estem creant, està viva, este model està viu, l'estem creant, no és definitiu, ens hem d'adaptar també a les necessitats dels pares, en aquest cas, i dels crios, i ho estem fent d'una forma natural, els pares ho estan entenent, nosaltres som superflexibles a l'hora de fer les coses, però clar, necessitem una estructura bàsica des d'on partir, i a partir d'aquí el que estem fent és, com ho explicava la Cristina, l'anirem consolidant, i en poc temps cada cop ho tindrem més lligat de tot i tot serà més clar encara.
Mm-hmm. Entenem que parlem d'una 160 alumnes que es poden, doncs, d'alguna forma són les places que de moment ja naturalment ofereix sí. la llar d'infants. A nivell de professorat, a nivell de monitoratge, quants sou d'educadors?
D'educadores som 12.
Uh-huh. Per tant, vale. Això serveix per cobrir tota aquesta,
sí, sí, no
aquesta 160 d'alumnes.
Sí, ho dic perquè no es creia potser una miqueta, no és que haguéssim explicat malament, vale? Però que no mostrem una miqueta boig en els números, vale? Que a vegades se xifla. Són les places, diguéssim, d'educadores, és cert que en tenim 12, i fantàstiques totes, no estan tampoc a jornada completa, d'acord?
Exacte, sí, després cal matitzar, evidentment. Si no, jo no volia entrar en aquesta matització per no embolicar tota la situació,
no.
Però si
entenem,
cal...
Sí. Entenem que depèn de les afluències horàries,
correcte,
o d'aquelles franges horàries durant el dia que hi ha més afluència d'alumnes, doncs cal un reforç.
Exacte, molt bé.
Està lligada al tema. Actualment, si no ho recordo malament, me sembla, i que em rectifica la Cristina, tenim 86 alumnes, d'acord?
86 alumnes a dia d'avui, sí.
Ho tenim ple, diguéssim, ara mateix, la capacitat que hi ha de capacitat per les professores, pels horaris que tenen, diguéssim, que és flexible, per això quan li preguntaves, tenim un tope d'alumnes, com hi ha altres llars que hi ha tants alumnes, i quan arribes a tants, tanquem en sec, diguéssim, vale? Aquí n'hi ha a tope, se van incorporant, i per això molt bé el que explicava la Cristina, que és molt, 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 molt important que els pares vinguin ara. Perquè els problemes que ens trobarem l'any que ve s'han de solucionar ara. Si et matricules ara, nosaltres podem gestionar bé, organitzar-nos bé, perquè això no és d'un dia per l'altre no pots fer-ho. Això no és, no sé, no és un bar, no és un supermercat.
Aquí anava realment, és a dir, clar. Més o menys diríem que hi ha encara doncs, molta... pot haver molta més ocupació a la llar d'infants, hi ha espai de sobre per entendre'ns,
sí,
i per tant entenc que l'organització...
Espai físic n'hi ha, perquè hem tingut més capacitat. Exacte. El que passa que a dia d'avui, és el que diem, hi ha 86 alumnes. Llavors, si aquest marge fos molt més alt, s'hauria de ampliar doncs també la plantilla,
exacte. Per això també venia a referir que és molt important fer aquesta preinscripció i fer-ho en els terminis acordats, tot i que l'inici potser no sigui el mes de setembre, sinó que pugui ser una mica més tard del nen o nena. Clar, és important per poder fer una previsió d'organització.
Exacte. Correcte. En part estem aquí per això, en part, perquè volem fer una crida a totes aquelles famílies que tinguin la intenció de portar els seus fills, que creiem que és de veritat molt, molt bo per ells, per la seva educació, per la seva evolució, per la seva sociabilització. No és que ho digui jo, és que crec que és una realitat. És molt bo per als infants assistir a la llar d'infants. I estem aquí per a fer una crida que totes les famílies que vulguin o tinguin la intenció que ho facin quan pertoca, perquè ens facilita al centre l'organització futura de les aules i del sistema de treball. Llavors, per això volem que després l'accés a la llar d'infants és des de... Vull dir, no tanquem l'accés fins a l'abril. Si ara hi ha una família que, per exemple, volen fer la prescripció ara, però és que no volen que el seu infant entri fins a l'octubre, fins al novembre, fins al desembre, fins al gener, així successivament fins a l'abril, poden fer-ho. Però necessitem una previsió i necessitaríem, ens agradaria que fos ara, quan pertoca, fer les prescripcions per poder nosaltres organitzar-nos després correctament.
Tema que, per tant, doncs, jo crec que ha quedat molt, molt clar que no és qüestió de falta d'estat,
és qüestió
d'organització i que, per tant, doncs, fer aquesta prescripció, tot i que l'alumne no vagi fins al gener del 2017, sí, perquè sí, encara és massa petit, doncs no hi ha cap problema perquè ja hi ha aquesta previsió.
Exacte.
I el centre ja coneix quines seran les demandes futures
molt
al municipi.
Molt bé.
Tant, exactament, doncs, així és.
Una crida, sí, per tant, molt important. Jo crec que és important. Recordem els terminis des d'avui, dilluns 2 de maig, i fins al 12.
Sí.
Correcte?
Exacte.
I per tant, doncs, també la Cristina ha fet aquesta crida, doncs, a que la gent que realment, doncs, vulgui portar el seu fill o filla a la llar d'infància Xerinola, que és el primer contacte, doncs, amb un centre educatiu, ja ho dèiem, educació infantil en el primer cicle.
Sí.
I també ho apuntava el regidor Joan Manel Tello, que no és una guarderia, com vulgarment se li diu, sinó que també és un centre educatiu. Ho hem de deixar aquí, Cristina, Joan Manel, perquè ens agradaria seguir parlant de la llar d'infants. Algun apunt últim per comentar? Algun apunt últim volíeu apuntar, sí?
Sí, mira, jo primer que res, doncs, no ha quedat clar el tema de l'allò, sí, però és per organització, bàsicament, un tema que crec que és millor que l'explica la Cristina, que també afecta, llavors, els canvis que hem introduït, diguéssim, i afecta una miqueta a l'estiu. I trobo que la Cristina ho explicarà d'una forma més entenedora que jo.
Sí, vull fer dos petits incisos, a veure. El primer és que, com comentàvem, les prescripcions són positives fer-les ara per a l'organització del centre i que el centre està disposat a acceptar noves places nouvinguts fins a l'abril i creiem que és molt important per a l'alumne i per al grup que porta treballant tot el curs que els nens accedeixin al centre abans de l'abril. El que volem estipular és que a partir de l'abril ja no poden accedir a la llar d'infants pel fet, primer, perquè segurament quan tu vols entrar a partir de l'abril les places estan totes complertes, llavors això vull dir, és inviable, si no hi ha places no pots accedir, però també perquè creiem que pedagògicament i educativament no és positiu, dir-ho d'alguna manera, per al grup i per a l'infant fer una adaptació en aquesta edat tan... en aquest moment tan tard del curs.
També entenc perquè, imagino, la resta de companys estarien educativament una mica més avançats en aquest sentit.
Sí,
i lògicament,
perquè clar, el nouvingut sempre ha de fer una petita adaptació, que és una adaptació que si la fas des del primer moment quan correspon es pot treballar d'una manera molt més bona per ell, més positiva, no vull tornar a dir-ho, però bueno. Però clar, si ens volem incorporar ja passat l'abril, creiem que és massa tard perquè els alumnes el grup porta 6-7 mesos treballant junts, uns hàbits, uns costums, uns conceptes, uns continguts que... tornem a el que potser deia el regidor, la llar d'infants és un centre educatiu, no guardem. Per tant, a partir de quan ja quasi està acabant el curs, considerem que entenem que la gent té necessitat de portar els infants, però és que volem lluitar perquè sigui un centre educatiu i entrar els alumnes en aquests mesos tan tard, perquè després l'estiu ja és com si fos un taller i llavors vull anar a lo de l'estiu que parlàvem, que com a novetat enguany això va quedar estipulat i els pares estan informats, però se'ls hi tornarà a informar que a l'estiu el centre farà jornada compactada, és a dir, farem de 9 a 3 de la tarda.
ne parlarem segur aquí sí, sempre segur. Amb tu a l'entrevista sobre aquesta novetat també d'enguany. Ho hem de deixar aquí perquè se'ns acaba el temps. Cristina Montull, directora de la Llar d'Infants Xerinola, moltes gràcies.
A tu, merci.
Regidor d'Ensenyament, Joan Altello, també moltíssimes gràcies. Fins aviat a tots dos aquí a l'espai de l'entrevista. I rapidíssimament anem cap a la recta final del nostre Sempre amb tu. Ja sabeu que els dilluns estem d'absenta i avui l'Àngel Martí i en Ramon González, membres del col·lectiu Que la Cultura, ens conviden a conèixer a l'organitzador de la Jam Poètica de Montblanc, és en Pau Civit. Tema que avui ocuparà el nostre temps de l'absenta.
L'absenta i jo compartim muts les nits, vells esperits que s'amaguen a la fosca, cercant paraules que s'allunyen de mi a la llum d'un llumí i nicotina. No s'il·lumina aquell verd somniat que s'esmuny dissimulant entre ombres. Mil trampes fondes t'aferren al buit i no vol néixer l'escrit del no-res. Llepo el meu got amb el polze, les 12, l'absenta jo compartim llargues nits, sentim ferits que no viu el poema. Sento que la gola em crema, absent, aixeco el cap al vent buscant la fresca i la mà s'engresca sobre el paper i sento el recent aquesta copa i l'absenta jo som dos erudits, com aquells vells amics, ebris de vida.
Bon dia, senyor Ramon.
Bon dia, senyor Àngel. Què mos portes avui per a destapar la botella d'absenta?
Doncs avui destaparíem l'absenta amb poemes.
Doncs endavant.
Horitzontal el cos de vella línia, respira agitat i es mou amb calma, composa un vell desert de dunes càlides, de carn encesa que batega mentre espera pausadament la dolça eclosió. Acarono amb etiguesa les dunes de brasa amb el palmell tremolós. Oïda en pell, sento al teu interior la fresa d'un plaer en espera del senyal d'una altra cosa a sobre i el tro d'un crit que romprà la presa dins d'un paisatge d'aigua que entomaré amb delit. Bon dia, Pau. El coneixem?
Hola, bon dia.
Coneixes el poema, no, suposo?
Sí, sí, sí. I tant, i tant. Un baratisme.
I tant.
Sí, sí.
Doncs bé, Ramon, avui tenim el convidat com a convidat al Pau Civit.
Pau Civit, nascut a Blancafort l'any 51.
Sí.
Que a nosaltres mos consta que tens dos llibres publicats de poesia.
Sí, correcte.
Molt bé, del 2014, Banyat a l'illa, I del 2015, La pell és la frontera.
La pell és la frontera, correcte.
Molt bé.
Sí, sí, sí.
I tot i que a nosaltres ens agrada la poesia i ens agrada molt la gent que fa poesia, que escriu poesia, sí. A mi el que me pone és que ets organitzador de la Jam Poètica de Montblanc i ho trobo això molt, molt, molt interessant. Explica'm-nos a tots què és la Jam Poètica.
Sí, bé, això va ser fa dos anys, doncs se'm va acudir que Montblanc, que és una vila que ja sabeu, que és una vila medieval, que és una vila inspiradora i això, doncs faltava presència de poetes i això. I se'm va acudir doncs, de fer una concentració i una crida a través de Facebook a amics que tenia, pensant doncs, que bueno, els 15 o 20 amics més íntims, això, doncs, pues, vindrien i recitaríem i tal, però la cosa se va disparar d'una manera brutal, no? De fet, li vaig posar el nom de primera Jam Poètica dels Països Catalans. Uh-huh. I vaig pensar, ja som a temps a rebaixar, no?
Sí, sí, sí.
I va vindre gent de València, de Mallorca, de Girona, i van ser potser uns 80 poetes, i tots van poder recitar. La cosa anava de que a través d'una guia professional, uh-huh, anàvem recorrent tots els llocs més emblemàtics de la vila, ja, i recitant dins de les esglésies gòtiques, els racons de les fonts, a dalt a les muralles, a tot arreu, no? I va ser molt bonic, tot i que el primer any va ploure molt, i anàvem tots sota un paraigua com una tortuga caminant, però no, la festa va ser maca. I el següent any pues, ho vam tornar a fer i va tindre un èxit pues, similar.
Jo ara micro tancat li comentava al Ramon, perquè jo vaig tindre el plaer de poder estar este segon any i realment l'experiència és preciosa per qualsevol poeta o inclús per qualsevol escriptor, encara que no sigui poeta, perquè és un passeig, com ha dit ella, se fa un passeig a través de les muralles, a través de les zones més emblemàtiques.
El que anava a dir, que Montblanc és una ciutat prou monumental com per a oferir molts d'escenaris, no?
Molts. És que la gràcia va ser aquesta, que havia potser 20 o 25 escenaris, saps? Des de l'antic hospital de Santa Madalena, dins de la catedral o de l'església de Santa Maria, el Museu Arxiu, la Gòtica de Sant Miquel, a tot arreu, a la muralla, al Pas de Ronda, se recitava per tot arreu. Va ser una cosa molt... Mira, que ja us ho he dit, que va néixer així una mica com de xurro, però que inclús l'Ajuntament, l'alcalde, el Pep i això, pues ja ho volen potenciar i ens ajudaran i intentarem que creixi, no? Uh-huh. La mesura que puguem.
Pau, un dia abans de la Jam vas presentar el teu segon llibre, La pell és la frontera.
Sí.
Què tal va?
Bé. Jo, no sé, el banyat en lila, no sé si és perquè li tinc molt de carinyo, doncs m'agrada molt, no? I La pell de frontera també, però és diferent, són diferents. Tot que són poemes d'amor, bàsicament, doncs a La pell de frontera hi ha una part que toca el tema costumista i el tema records d'infància i tot això, no? Però crec que és un llibre prou digne.
Total se porten un any un llibre de l'altre, vull dir, podríem parlar d'evolució o no, o és que t'ha agafat en una època de la teva vida diferent del banyat a l'illa o...
Mira, saps què va passar? Que el banyat a l'illa és un poemari d'amor autèntic, que jo vaig fer nou, diguéssim, oblidant-me de tots els poemes que tenia escrits. Vaig escriure un poemari d'amor i vaig apartar tot el que tenia i el vaig fer. Després, amb l'entusiasme i tot això, quan el vaig acabar d'escriure, ja vaig començar a escriure La pell és la frontera. I volia seguir la mateixa línia de poesia amorosa. Però el poema 35 vaig quedar trabat i no em vaig poder fer ni un més. I vaig dir, escolta, farem un llibret petit de 35 poemes, i diu, no, home, no, que això no pot ser, que ha de ser més, més llarg. Bueno, va, i, no, i tenia 3 mesos per endavant, no em vaig poder sortir de fer un poema, de fer un poema d'amor ja ni un mes. Llavors vaig optar per la segona part d'aquest llibre, afegir-hi tot el que havia escrit durant aquest any. I llavors hi ha doncs, poemes socials, hi ha poemes sobre els refugiats i altres coses així, no? Per poder completar aquests 50 o 60 poemes, no? Vull dir que això és el que diem de la inspiració, quan ve bé i quan te diu prou, aquí s'ha acabat.
Sí, l'inspiració a més t'ha d'agafar escrivint, diuen.
Sí, també. Això,
t'ha d'agafar escrivint, això sí. Això a vegades ni així, eh?
No, ja.
Pau, sempre has escrit poesia, tu?
Sí, bueno, el meu pare era poeta i sempre he viscut doncs, entre, des de petitet, entre papers i entre els seus poemes que el llegia i me'ls aprenia de memòria i m'agradava escoltar, ell recitava molt i això, i bueno, com sempre, vas a l'adolescència quan comences a començar a embrutar papers i escriure i tal, després sí que passes temporades sense escriure, però després hi tornes, i ara fa uns anys doncs, m'he agafat ja, és una cosa que ja considero imprescindible per mi, jo em jubilaré ara d'aquí uns mesos i per mi això ha de ser... la meva vida, no? És amb el que més disfruto.
Sí, perquè t'ho preguntava, perquè veiem que, si no ens hem equivocat, que el primer poemari el traus al 2014, no? O sigui, molt tard.
Exacte, sí. Jo no publico res abans, no publico res. Va, no publico res. Tenia moltes coses escrites, per això us he dit abans, vaig borrar tot el que tenia escrit, vaig dir, ho guardo, però ho tinc aparcat. I vaig dir, vaig a fer un llibre de poesia amorosa, que es dirà Banyat en Lila, i d'això. I vaig començar de nou, diguéssim, no? Sí, sí. Perquè tampoc m'interessa anar a agafar escrits de 30 anys enrere i tot això, saps?
Sí, potser hem perdut una mica el sentit per tu, perquè els llegiria, no? Anava a dir que nosaltres mos hem trobat en este cas, organitzem com a Cala Cultura la nit de poesia al carrer aquí a l'Ametlla,
sí.
I hem tingut dos guanyadors que són uns casos molt pareguts a tu, gent que sempre s'havia interessat, que havien escrit però no ho havien mai fet públic. I quan se jubilen comencen a treure llibres i comencen a guanyar premis també.
Sí, sí, sí.
Hi ha un cert paral·lelisme entre molts escriptors de poesia.
La veritat és que la vida en si, tots els seus avatars, això, et porten per a vegades per camins incerts i de lo més allunyat a lo que pugui ser la poesia, no?
Sí, sí, perdem tant de temps en la subsistència que mos perdem deixem de ser creatius en coses.
Exacte, i ho aparques, sí, sí. Però al final sempre sorgeix, i cada vegada tinc més ganes d'escriure, cada vegada més.
M'anima molt sentir això, perquè igual algun dia també... quan el fet de sobreviure no sigui tan important, doncs allà ens potser hem dedicat a escriure també.
Pues sí, clar que sí, home.
Ramon, jo crec que el millor que pot fer un poeta és recitar els seus poemes. Te sembla si escoltem alguna de la pròpia veu del Pau?
Sí, a ell li sembla bé. Tens alguna cosa preparada, sí. Pau?
Sí. Tinc el llibre davant de La pell és la frontera, que seria l'últim poema que vaig escriure del llibre, de La pell és la frontera, que tanca el poemari.
Molt bé.
Doncs començo?
Et posem música.
Si Dani mos fica la música, comencem de seguida.
Sí. El poema es diu Rememoro. Miro els conreus des de la meva roca. Ells em guarden la joventut perduda, les cendres d'aquelles flors que vaig estimar, les nius que vaig fondre sense saber per què. He caminat tants camins i triturat tants desenganys, el passat viscut es projecta al conreu, la pols retrata el que ja sé, el passat, el viscut, les seves serps, les seves mels, els seus vinagres. Encara són vives les serps, enroscades a l'escorça del meu tronc. A voltes, només quan estic sol, el passat m'envolta, m'emmuralla el meu cos. Llavors, pausadament, destrio llibres, mirades, textures de préssec, cartes de vinagre, carícies antigues, petons de cargol. El passat em compacta i em fixa a la terra, plena d'objectes amb ànima, sobre mobles cansats, petons de dolces i arrugades pells. Tot, tot és a la terra. Alguns adeus em fiblen i em dol, i escric, i rememoro, perquè ja sóc gran, una infància alegre i una joventut rebel.
Absolutament preciós, Pau. Preciós.
Estic molt esbornat.
M'has posat la pell de gallina, eh? Absolutament preciós. Si et sembla bé, seria interessant dir-li als nostres oients com ho podem fer si volen tenir el teu llibre, el teu poemari.
Clar, només cal que em busquin a mi al Facebook i jo els hi envio sense cap problema.
Al Facebook, a Pau Civit Poblet?
Pau Civit Poblet, sí.
Tal qual? Doncs bé, ja ho senten. És la editorial Neopàtria, no? Si no m'equivoco.
Sí.
I bé, ja, així ho farem arribar als nostres oients. Pau, hem d'acabar. Dani mos diu que el temps s'esgota i nosaltres sempre acabem amb una cita, i aquesta vegada amb una cita una mica especial que mos porta Ramon.
Una cita que, mira, també mos ha vingut la inspiració mirant el teu Facebook, i no serà una cita sinó que en seran tres, totes relacionades. Perquè hi ha una dita que diu que qui vulgui peix que es mulli el cul, i n'hi ha una altra que diu qui no vulgui pols que no vagi a l'era. I al teu Facebook hem vist que n'hi fiques una que és pròpia, construïda a base d'estes, que diu que ni hem anat a l'era ni ens hem mullat el cul agafant peixos.
Sí, es fa a les primeres pàgines del banyat en l'Ila.
Molt bé. Pau.
A vegades passa això, Ni anar, ni anem a l'Ela, ni res.
Ni res de res. Mos ha fet molta gràcia, per això l'han volgut dir avui.
Molt bé.
Molt bé, moltes gràcies.
Una cosa es volia dir.
Endavant, digues.
Que a veure si entre el grup de gent que són d'aquí de Tarragona, de la Conca de Barberà i tot això, i vosaltres hauríem de fer alguna trobada i veure'ns i poder recitar o això, convidar-nos mútuament i tal, no us sembla?
Estaria molt bé.
I tant, nosaltres algo farem.
Sí.
Algo farem cap al mes de juliol, que ja s'ho comunicarem a través de Facebook. No,
al juny.
Al juny.
Ja si comuniqueu, baixarem molt, molt a gust i molt contents.
I tant.
Molt bé, Pau, moltes gràcies per estar avui amb nosaltres, i com diem aquí sempre,
salut i absenta.
Com sempre aquí al Sempre amb tu, fora de temps, sempre anem justets per acabar el programa, però no hem d'acabar sense abans recordar alguns apunts, com per exemple Borsa i Treball avui.
Borsa de Treball està actualitzada, es busca en cambrers, també fa falta un mecànic de vehicles, comercial administratiu, un cuinera, instal·lador de llum, gas, fontaneria i calefacció. També es busca un mosso de magatzem que tingui una discapacitat reconeguda, també fa falta una administrativa comptable, massatgista i recepcionista en anglès i català.
Ofertes disponibles al Telecentre de l'Ametlla de Mar.
Pel que fa als comunicats, en recordar aquest curs que s'està proposant des de des de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, des de la Regidoria de Formació i Treball.
Ara sí, ara sí.
Coneixer les plantes del teu entorn, propietats i aplicacions. Serà 14 i 15 de maig, el dissabte a la tarda i diumenge. Més informació al telecentre. Recordar que també n'hi hem parlat, que avui comença la preinscripció a la Llar d'Infants Municipal a Xerinola i fins al dia 12 de maig, en horari de llar, poden passar a informar-se i també a portar la documentació que es demana.
Ja ho heu recordem-ho, ja ho heu escoltat fa un moment, molt important fer esta preinscripció, no només pels que hagin de començar al setembre, també els que hagin de començar al llarg de l'any fins al mes d'abril, que és la data límit, diguem-ne, per poder incorporar-se a la Llar d'Infants Xerinola.
I recordar que també hi hem parlat d'aquestes rutes d'etapes i d'aquestes jornades gastronòmiques, que els menús continuen fins al dia 16 de maig. No hi ha tapes tots els dies, ni en què crec que només és en cap de setmana o sí, per les nits, però bueno.
Ho podeu mirar a l'opuscle. Nosaltres avui hem repassat menús gastronòmics al Club de Gastronomia. La setmana vinent parlarem de la ruta d'etapes, també pensant en aquest dilluns 16 de maig, en dilluns així festiu. Que això...
Per mi és un dia molt especial, i et diré per què.
Ah, ja ho descobrirem la setmana vinent al programa, ja ens explicarà per què és especial aquest dilluns i 16. Nosaltres el que hem de fer ara és ja posar punt i final a la nostra edició d'aquest dilluns, esperant que hagueu gaudit amb els continguts que avui us hem proposat, avui us hem plantejat des del Sempre amb tu. Demà hi seguirem fini.
Serà fins demà, aquí estarem.
A partir de les 12 del migdia, en directe a la Cala Ràdio. Que tingueu un feliç dia. Adéu-siau.